Mira, saps que el consum de cereals és molt important per la salut? Ens ho han dit nutricionistes, metges, també pels animals i també per la fabricació industrial de diversos productes. Doncs els cereals, que és una font d'energia, també tenen Dia Mundial. I és avui, 7 de març, es celebra el Dia Mundial dels Cereals. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? És dimarts, 7 de març del 2023, són les 12:20 minuts i hores d'ara ja freguem els 13 graus a la ciutat de Lleida. Avui les mínimes han estat lleugerament inferiors a les d'ahir. Però per què? Doncs perquè ahir vam tenir núvols i, per tant, van amortiguar una mica la baixada de temperatures i aquesta matinada no. I, per tant, han baixat una mica més. Però, vaja, ens hem quedat per sobre de zero a Lleida, amb 2 graus, a les Borges Blanques, amb 0, a Balaguer, amb 1 grau, a Mollerussa, amb 2 graus, a Tàrrega, amb 3, a Cervera, amb 1,5 graus, i ja sota 0... Doncs a Serós i al Carràs, que s'han quedat a mig grau sota 0, 1 sota 0 a Solsona, 2 sota 0 a Tremp, 3,5 sota 0 a Sort, 4 sota 0 a la Seu d'Urgell, 5 sota 0 al Pont de Suert, 3 sota 0 a Viella i 6 sota 0 a Baqueira i a Portainé, a la cota 2.400. Avui sí que està amb nosaltres l'Armando Álvarez, des de l'Observatori Meteorològic de Lleida, i avui sí que li podem preguntar per el que crec que ja comença a ser patent aquesta propera pujada de temperatures. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Escolta, que ens ho estan dient, les aplicacions dels telèfons també ens donen aquesta pujada. Això és així?
Tenim... Sí?
Sí, digue'm, digue'm.
Sí, és que no s'escolta bé. Tenim una situació de ponent... i això ens portarà una situació de l'oest, de vents de l'oest, que bufaran durant les tardes, especialment la tarda de demà dimecres, i van portant nuvolositat, que s'alterna amb clarianes, com avui hem tingut estones de sol, de resol, sol filtrat per núvols alts i mitjans, i estones del sol tapat, del cel tapat. I això continuarà avui, demà passat, principalment demà passat, de dijous, podia fins i tot arribar a ploure algo, poca cosa, dispersa, durant la tarda de dijous. I l'augment de temperatures el notarem a partir de demà, principalment, perquè s'enfilaran per damunt de 20 graus. I així estarem uns quants dies. Fins i tot al final de setmana podien enfilar-se per damunt de 25 graus el cap de setmana. El cap de setmana podia ser pues, gairebé de màniga curta durant les hores centrals del dia, primeres hores de la tarda. Poca precipitació, perquè van desfilant sistemes frontals que porten núvols més compactes cap al Pirineu, d'on van deixant gotellades, la cota de neu molt alta, 2.000 metres sempre, poca cosa, i aquests ben aponentats que bufarien durant les tardes, principalment la tarda de demà dimecres. Demà dimecres a la tarda podia ser ventosa i enfilaria les temperatures pues, 22, 23 graus al sud de Lleida, 18, 19, 20 al Pirineu. Estem en una situació de ponent que va deixar molta pluja a la façana atlàntica de la península ibèrica, però aquí arriben les escorrialles en forma de núvols que deixen poca precipitació. Sí, ascens de temperatures a partir de demà, vent durant les tardes, uns dies més que altres, i estones de núvols i estones de clarianes en sol. Aquest és el resum de la resta de la setmana.
Armando, aquesta pujada de temperatures que tindrem quedarà estabilitzat o tornarem a baixar?
No. Estem a principis de març encara.
Ja, per això.
Hauríem de tornar a baixar per sota de 20, però a dia d'avui semblaria que no baixen. És a dir, si fiquem llarga vista vol dir 2 setmanes, cada dimarts surten les temperatures previstes per les setmanes següents, i aquesta setmana i la que ve donen temperatures per damunt de lo normal. La mitjana del mes de març, en el cas de Lleida, són 18 graus i mig, i si estan aquesta setmana de 3 a 6 graus per sobre, i la setmana que ve de 1 a 3 graus per sobre, pues costarà baixar a la meitat sud de Lleida dels 20 graus. Però hem de tenir en compte i recordar el que va passar l'any passat, a principis d'abril, aquelles gelades que van fer malbé la collita de fruita, van matar la flor dels fruiters, és a dir, que fins a abril pot gelar Aquest és el problema d'aquestes calorades tan primerenques, que faran esclatar la floració. Els propers dies veurem com esclata la floració, de, principalment, bueno, ja no, els ametllers i tot el frutal d'os, los presseguers...
No, que farà avançar-ho tot, claro, i després...
I avançarà la floració i després entrem en una situació de perill.
Clar, pot baixar i ja està. Armando, parlem divendres.
Fins divendres.
Una abraçada.
Bona setmana a tothom.
Escolta, fem una repassada amb titulars perquè de seguida estarà amb nosaltres Carles Gibert, de Global Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Però abans t'explico que hi ha un detingut a Lleida després de patir un accident al fugir d'un control policial. Baixava FNS per la Nacional 230, es va saltar un control policial, va entrar pel camí de Montcada, al final es va sortir de la via perquè anava massa ràpid, i el van detenir fugint a peu i havent abandonat a la seva acompanyant, que havia quedat ferida dins del vehicle. També diversos detinguts a Lleida en un operatiu per delictes d'estrangeria i contra la immigració irregular. La Guàrdia Civil ha fet escorcolls en diferents punts de la capital del Segrià. I escolta, que amb la notícia econòmica del dia t'explico que Merco Lleida presenta un resultat positiu de més de 93.000 euros en l'exercici del 2022. Els guanys són un 97% superiors en comparació amb l'any anterior. Ara estarà amb nosaltres ja Carles Gibert, és vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, i amb ell parlarem d'aquesta acció del Global Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I aquest any tornarem a tenir una col·laboració amb Global Lleida, que ja saps que la temporada passada ens va permetre conèixer, doncs, iniciatives empresarials del nostre territori força curioses i atractives, d'aquelles que o te les ensenyen o te les proposen, o no t'assabentes, però que estan fent solucions i estan proposant solucions molt, molt inventives i, la veritat, força maques. Aquest any hem renovat aquesta col·laboració amb Global Lleida i, escolta, ja saps que, igual que l'any passat, la primera entrevista la farem amb el diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, el Carles Gibert, que avui sí que ens acompanya aquí als estudis. Carles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, encantat de conèixer-te cara a cara, perquè aquests darrers anys havíem parlat unes quantes vegades sempre per telèfon. És el que havia.
Sí, sí, tens raó. De tota manera, bueno, clar, venim d'aquesta crisi pandèmica de la Covid i de fet, ja veníem marcats d'una crisi també a nivell econòmic que arrosseguem des del 2008, tot i que les xifres aquí a Lleida doncs ja van sent positives, però també estem marcats dins d'aquesta crisi, no tan sols amb la guerra d'Ucraïna, sinó amb una crisi climàtica global, que per tant això farà que lògicament no nosaltres, sinó els nostres fills, segurament que doncs es trobaran amb canvis profuns, i això afectarà lògicament no tan sols el clima, sinó lògicament a l'economia.
Carles, avui parlarem de projectes futurs, però també del que s'ha fet fins ara, que no és poca cosa, ni molt menys. A més, vull dir, estem esgotant la legislatura, per entendre'ns, i és una bona manera per tirar la vista enrere i també veure el que s'ha fet i cap a on es va.
Doncs sí, Ricard. Aviam, nosaltres fa 4 anys enrere, quan vam agafar la directiva del Patronat de Transformació Econòmica, que diem nosaltres, doncs teníem molt clara que la idea de que havíem de treballar conjuntament, havíem de treballar tot el territori de Lleida, Pirineu i Aran. Ho havíem de fer-ho, lògicament, amb les quatre potes que dic jo, amb la quadruple hèlix, que són les cambres de comerç, que aquí a Lleida saps que en tenim dos, doncs també la de Lleida i la de Targa, val a dir, l'acadèmia representada per la UDL, la Generalitat de Catalunya i tota l'administració, convenis amb la Generalitat des del Departament d'Economia, amb el DAC, però també amb la paeria de Lleida, també amb els ajuntaments, amb els consells comarcals. Per tant, nosaltres definíem una visió compartida de futur, i aquesta metodologia que havíem copiat, si em permets, d'altres metodologies a nivell europeu, com són les agendes compartides, que vol dir això, treballar conjuntament totes aquestes potes, no? L'acadèmia, el món civil, les administracions i també, com no pot ser d'una altra manera, doncs, les cambres de comerç que representen a les empreses i les pimes que tenim al territori. I aquesta transformació econòmica va definir, bàsicament, entre tots, uns 8 projectes tractors que vam definir 7 projectes prioritaris. Aquí estem parlant de projectes sobre la bioeconomia, sobre l'energia sostenible, sobre la digitalització i sobre també les cadenes de valor agroalimentàries. Estem en un territori amb el qual produïm la meitat dels aliments que es consumeixen a Catalunya i som un 5% de la població. I si ens centrem en el Pirineu, un 1%.
Sí. Déu-n'hi-do aquestes xifres, que són molt reveladores, eh? Uh-huh. I que de vegades no li donem importància al que estem fent a les Terres de Lleida, i hi ha alguna expressió que he escoltat aquests darrers anys, som el rebost de Catalunya.
És així, és així. De fet, malauradament, el despoblament també és conseqüència d'això, però el teixit, diguéssim, agro o agroalimentari, doncs el sector primari és el que ens defineix. Però també hem de fer uns passos per anar buscant aquest segon sector, amb aquesta indústria verda, amb aquests compromisos de l'Agenda 2030, amb la descarbonització, i per tant, doncs, tenim oportunitats. Tenim moltes oportunitats amb el territori, tant en els boscos com en els recursos naturals, com amb les dejeccions ramaderes, com, d'alguna manera, intentem descarbonitzar aquest territori. Per tant, aquests recursos no deixen de ser noves primeres matèries que es poden utilitzar en un futur per a descarbonitzar-nos. Aquestes accions concretes, nosaltres mirem d'encaixar-les amb les empreses també, amb aquests fons europeus, no?, i amb aquestes directives. Val a dir que també tenim un fantàstic equip de persones dirigides, en aquest cas, pel Ramon Boixader i la Teresa Botargues en el patronat de transformació econòmica. De fet, com dia, nosaltres el que volem és transformar, i pretenem, i continuarem, perquè són projectes a mig i llarg plaç, que això no es fa d'un dia per l'altre, i per tant, en 4 anys, doncs, hem sentat aquestes bases, de transformar aquest model econòmic de la nostra demarcació i fixar, com dia, i atraure també la població, és a dir, intentar que aquest talent no marxi. De fet, vam sumar en Global Lleida, una de les primeres accions que vam fer, doncs una eina que potser estava molt centrada aquí a la ciutat de Lleida per aportar-la també en el territori. Això són els punts d'atenció Global Lleida. Aquí el que pretenem és acompanyar, formar l'emprenedoria amb aquest procés de creixement, de transformació de les pròpies empreses, i agafar també aquest nou talent amb start-ups, amb noves empreses que comencen, i per això vam fer aquests punts Global Lleida, concretament un per comarca. Val a dir que el Segrià, degut a que hi ha moltes més empreses i pimes, doncs hi ha 3 punts Global Lleida, i aquest va ser també una de les tasques que se'ns va encomanar primer. També vam continuar desenvolupant, com es venia fent els darrers anys, tots els projectes europeus finançats en fons FEDER o d'altres fons de finançament europeu. De fet, ens va vindre aquests paquets dels Next Generation, i per tant, doncs, també hem ajudat a tots els municipis i a les empreses a que puguin finançar o cofinançar tots aquests fons europeus tan interessants. Portem fetes ja 11 grans projectes amb 321 actuacions en municipis, en empreses, que ha contribuït amb aquesta transformació econòmica del territori, entenem. De fet, ja hi ha invertit un total de més de 33,7 milions d'euros amb aquests fons europeus. Tanmateix, també vam desplegar, i aprofitant que estem a l'era digital, tota una sèrie de dades, també intentant agafar-les a partir del Big Data, a partir del blockchain, totes les noves tecnologies. Un exemple pot ser, per exemple, a nivell de dades, de com gestionar aquestes dades, l'Observatori 231. Aquí el que volem és donar assistència també a totes aquestes institucions que tinguin aquestes dades, entitats, organitzacions i organismes de gestió del territori, perquè puguin prendre també aquestes decisions a nivell estratègic i a nivell operatiu, per desenvolupar també a nivell local els ajuntaments, que molts són, doncs, petits ajuntaments i que no tenen aquestes eines.
Clar, el tema de la digitalització, no sé si us ha costat amb algun perfil o amb algun sector convèncer a les persones de que realment això és un pas endavant. Perquè depèn de en qui parles de la digitalització, també et diuen, escolta, que jo tota la vida ho he fet així i no em compliquis la vida. Però realment aporta avantatges la digitalització.
Ho hem vist cada vegada més, no? Per exemple, ara vam tindre la setmana passada, doncs, en el Mobile a Barcelona, uh-huh, aquesta transformació tan gran, no tan sols amb gestió de dades, sinó també, doncs, no sé, com en un futur, lògicament, jo a vegades penso de dir, potser no acabarem d'escampar encara la fibra òptica amb una tasca que estem i que, a més, permet també, doncs, fer teletreball i donarà, evidentment, més velocitat i a l'hora d'interconnectar-nos en el món amb aquesta globalització. Mal entès, entenc el meu entendre, perquè potser cada vegada més serà més difícil exportar degut precisament al que dèiem al preu dels impostos que es faran pagar segurament pel CO2. Mm. Però ho dic perquè, carai, Europa ja està apostant molt decididament per aquesta digitalització. La prova està en que nosaltres ja hem captat fons europeus perquè aquestes tecnologies arriben a les pimes. Pensem que aquí a Catalunya i a Lleida també és un 90 i llarg per cent de petites i mitjanes empreses. I, per tant, un bon exemple és l'oficina Accelera Pime Rural, que també captem en fons europeus i que presentarem properament. I aquí el que volem és impulsar i digitalitzar, bàsicament, aquestes pimes parra autònoms amb els diversos àmbits que preveu aquest programa, també a nivell nacional, que és el kit digital. O sigui, això permetrà a les empreses, no tan sols a les petites, doncs, que puguin tindre un pla d'empresa o que puguin continuar digitalitzant els seus processos, com està fent l'administració en paral·lel, sinó que, a més, poguéssim aprofitar aquests recursos perquè, carai, estem a l'era digital i, com deia, el teletreball també és una oportunitat, sobretot en territoris petits.
Clar, i, a més, tot això guiat, no?, amb persones que ja entenen. Vull dir, no és allò, dono les eines i espavil. No.
Evidentment.
Tot quan parlem ajuda, eh?
De Global Lleida estem posant un tècnic a cada comarca perquè desenvolupen el que ajuden els emprenedors i a les empreses. Però aquí és el mateix, o sigui, posarem també tècnics en el territori perquè formin, perquè ajudin, perquè acompanyin d'alguna manera a digitalitzar totes aquestes empreses i els ajudar els emprenedors, esclar.
Mm-hmm. Molt bé. Crec que vosaltres també esteu al darrere de les organitzacions de les fires, sí, que es fan al territori.
Com sempre. De fet, el que volem és promocionar aquest conjunt del territori. Com dèiem, també en base moltes agro, i per tant aquests productes de proximitat excel·lents, doncs fer-los arribar al territori. Aquestes fires que ja veníem fent, doncs les anem portant, com dic, a les diferents fires, als municipis, grans i petits. Però també val a dir, dins amb aquest camp, que hem participat amb el Fòrum Gastronòmic, per exemple, per primera vegada, i aquí volem deixar palès que Lleida és un referent. També amb aquesta cuina, que tenim grans representants i grans xefs, però també amb aquesta cuina sostenible i amb aquests productes agroalimentaris d'extrema qualitat, però també de quilòmetre zero i de proximitat. També hem establert molts convenis de col·laboració, com veníem fent, impulsar-los, sobretot des d'aquesta agenda compartida que deia de transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Per tant, aquí treballem amb moltíssimes entitats del territori i dins aquests grans projectes tractors, doncs els ajudem també econòmicament a sumar, com deia en un principi, anar tots junts. A tall d'anècdota, dir, per exemple, que també vam ajudar a la pel·lícula del Carràs, de la Carla Simón, no? Un film que narra tot aquest procés de transformació del camp lleidatà i que posa en valor també aquest talent que tenen els països per un costat i els ramaders, però l'esforç i el sacrifici que resulta la dedicació o dedicar-nos al cultiu i a la terra, no?
Però anava a dir que feu una gran tasca que moltes vegades queda al darrere de tot plegat, que no es veu. Dic, però sé que heu participat en alguna activitat que s'ha vist a la gran pantalla, que també doncs veu estar a la pel·lícula del Carràs, que, per cert, ha tingut una volada increïble, aquesta pel·lícula. La veritat és que espero que ajudi a conscienciar realment o a posar-se una mica al lloc de vegades de... Ho dic perquè moltes vegades és que els pagesos protesten per... És que ja es tornen a estar. Bueno, escolta, posem-nos al lloc o informem-nos una mica de què, no? Ara, darrerament, hi ha aquestes protestes del tema dels conills. Sí. Doncs sí, divendres passat va ser un problema perquè Lleida va estar col·lapsada amb els tractors. Però, escolta, jo vaig parlar amb una pagesa i amb un pagès que és que t'explicaven, diu, és que estic impotent, que ho he perdut pràcticament tot, que t'aixeques d'un dia per l'altre i allí no queda res.
Sí, va ser una casualitat, o va ser un win-win, diria jo, perquè tal com tracta la temàtica, que no desvetllarem ara, perquè entenc que la majoria d'oients ja l'han digut veure, però és veritat, o sigui, allí fa una fotografia a la Carla Simón de com, en aquest cas, doncs les plaques solars o l'aprofitament de renovables s'enfronta a lo que és un model tradicional de la pagesia, que és el que veníem desenvolupant fins ara. Jo penso que inclús poden conviure. De fet, han fet molts estudis amb els quals no necessitem tanta superfície agrària, estaríem parlant de pràcticament un 1,4% de la superfície agrària, i en molts casos una superfície agrària que no es dediqui als cultius, per poder tindre energia, i ja no tan sols a Lleida, sinó a tota Catalunya. Per tant, un model democràtic i descentralitzat, més enllà d'aquests sistemes extractius que venen moltes vegades, que venen aquestes grans empreses i s'acaben emportant aquesta energia cap als dos grans focus, no? Que no deixen de ser tota la conurbació de Barcelona, inclús el pol de petroquímica de Tarragona. També ho veiem amb les mats. Per tant, hem de saber conviure amb aquests dos models. A vegades, estudis que estem treballant amb l'IRTA, com la fotovoltaica, doncs poden donar... l'agrovoltaica, amb el qual doncs poden conviure aquests models, o utilitzar aquestes zones doncs antropitzades, taulades, o ja que ha tingut l'acció humana. Respectant, com no pot ser d'una altra manera, i ajudant amb aquesta agricultura que, com dius tu, moltes vegades va de pauperada i que li costa molt tirar endavant. Sobretot veient amb noves explotacions, amb gent jove que s'hi vol dedicar a la terra i molts preparats, perquè sempre diem que la generació que ens segueix sempre està més preparada que l'actual.
És que no els podem perdre, pagesos joves, o les pageses joves, no els podem perdre de cap de les maneres. No els podem perdre perquè, com bé ens explicava el diputat avui, tota la part agroalimentària o agrària de Lleida és vital, És que al final és vital. I si perdem a les generacions joves, el temps és inexorable. És a dir, els que s'hi dediquen ara s'acaben fent grans i s'acaben volent jubilar perquè escolta, la feina al camp és dura i arriba un punt doncs, que a veure què passa aquí, no? És millor que quedi això en mans de persones doncs, d'aquí, amb ganes, amb les seves ajudes i amb tot plegat, que no pas o que quedi sense treballar o que quedi potser en mans de grans corporacions, que tampoc no sé si és aquesta la solució, però vaja.
És així, és ben bé així. De fet, pensem que hi ha d'altres recursos quan apuntar aquests recursos naturals. Posem, per exemple, doncs, un granger que té unes dejeccions ramaderes. D'aquestes dejeccions ramaderes, un 90% és aigua que hem de saber reutilitzar. Per fer aliments necessitem bàsicament energia i aigua. Abans parlava de la crisi climàtica, veiem com està el nivell dels pantans. Per tant, aquesta aigua l'hem de poder aprofitar, i amb els recs, tres quarts del mateix, hem de saber estalviar, i amb l'energia també. A vegades parlo jo de cert decreixement, o sigui, referint-me a l'estalvi. Aquesta llum, com deia, que hem de poder distribuir d'alguna manera i aprofitar segones matèries que se'n desprenen de l'activitat ramadera. Doncs a vegades poden ser la gestió forestal o la gestió pròpiament d'aquesta poda, per aprofitar aquests recursos, donar pas amb aquesta indústria verda, com deia, i generar nous materials que moltes vegades venen de fora. En el cas de la fusta, moltes vegades importem dels països del nord aquesta fusta per construir, que evidentment les noves construccions seran molt més eficients si ho fem amb fusta, i tenim una fusta de primeríssima qualitat. Per això treballem amb el Centre Tecnològic Forestal, per això treballem amb Eurecat, amb Virta, amb tota aquesta acadèmia, amb la universitat, com deia en un principi, per donar pas a aquesta bioeconomia. De fet, si em permets, ja per anar acabant, vam fer aquest primer BIT, el Congrés BIT de la bioeconomia del 2022, un congrés de referència a nivell nacional de la bioeconomia, i aquí, per exemple, tot el tema de la innovació, la tecnologia de Catalunya, hi havia moltíssima gent, 400 inscrits, 50 ponents internacionals i d'experts en la matèria, aquesta passada Fira de Sant Miquel, i que repetirem. Ho fem conjuntament també amb BIC, aquest congrés BIT, ells ho fan doncs, ara per Setmana Santa, i al setembre, per Sant Miquel, hi tornarem amb aquest congrés. Entenem que la bioeconomia, en aquest cas, doncs, i aquest aprofitament d'aquests recursos naturals, és clau. I després, el que diem sempre, no? Creure'ns d'una vegada, nosaltres ja ens ho creiem, val a dir, però que Lleida és una terra d'oportunitats, sí. Aquesta campanya que fèiem, no? Per tant, oferir el territori que vam reunir amb aquesta campanya, concretament 250 empreses, d'aquí de Lleida, ho van presentar-ho a Barcelona. Això també ho van fer-ho a la Cambra de Barcelona, i carai, doncs és sorprenent, o es van sorprendre, de fet, de totes aquestes oportunitats que tenim en aquest territori, que en són coneixedors, també, des de la capital.
Doncs ja ho veieu, tot això s'ha fet, i de fet, moltes de les coses que han fet des del Patronat de Promoció Econòmica és sentar unes bases de treball dels propers anys. Això s'ha aconseguit en aquesta legislatura. Avui ens ho ha explicat el diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, el Carles Gibert, estrenant aquest nou cicle d'entrevistes aquí a COPE Lleida, doncs amb les properes setmanes, amb empresàries i empresaris, i veureu que hi ha talent, que hi ha idees i que hi ha sobretot moltes ganes al nostre territori. Carles Gibert, escolta, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la tasca.
Moltes gràcies, Ricard, i fins la pròxima.
El periòdico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre el turisme a la ciutat de Barcelona? Digue-hi la teva. Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periòdico. Entendre-hi més.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Hi ha un exercici que recomanem que facis, de fet, nosaltres t'ho recomanem, però els metges que hi entenen també et recomanen, que no suposa cap esforç físic, però que sí que és un exercici i que és molt bo pel nostre cervell, sobretot per la nostra memòria, i és això, recordar, fer memòria. De vegades és difícil fer-ho sol. Escolta, recordes el que recordes i prou. Però si et donen una petita ajuda, veuràs com acabes desbloquejant records que creies que ja no tenies. L'ajuda te la proporcionem nosaltres a través de la Mari Carmen Salvador, que és la que ens recordarà què passava fa 25 anys, un mes com aquest, el mes de març, i amb aquests titulars de la premsa i amb aquestes notícies de coses que passaven fa 25 anys, veuràs com desbloqueges records i sensacions. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Anem a fer aquest exercici de recordar. Marxem cap a l'any 1998, un mes de març, que, home, fa 25 anys, igual que ara, meteorològicament parlant, no ho sé, però també arribaria la primavera, el mes de març.
Bueno, clar, el dia 21. Sí, almenys 21, 22, a vegades canvia una miqueteta.
Almenys la del calendari.
Però sí, exacte.
Almenys la del calendari.
Pues el dia 1 de març del 98 es va estrenar una nova temporada de La Passió de Cervera amb uns 1.500 espectadors. Va ser una representació experimental que es va gravar en vídeo per poder millorar-la i corregir el que es podia millorar. Les representacions es van fer fins al dia 26 d'abril. Uh-huh. També a primers de març del 98 es va produir un col·lapse telefònic al provar el nou sistema amb prefix. O sigui, Telefònica va culpar el proveïdor del programa informàtic i Lleida va estar 2 hores sense servei. La nova numeració va variar els aparells fixos de Telefònica i els usuaris no es podien connectar amb alguns abonats. Sentien el senyal de saturació de la línia o l'operadora, però no es podien connectar amb l'abonat que volien parlar. Quan es va detectar el problema, es va solucionar en menys de 2 hores. Però, mm-hmm, bueno, va ser un col·lapse perquè estrenàvem prefix, la gent ja anava una miqueteta així perdut, i que després no te funcionés, sobretot amb coses, els estaments que tenien que ajuntaments, diputació, vull dir, empreses que tenien necessitat, no?
Però és curiós això, Mari Carmen, perquè fa 25 anys, anava a dir, com ens hem acostumat al 973 bla bla bla,
sí, sí,
però ara no. Si és que ara ja tot ara és a cop de mòbil. És més, és que no en sabem els números de les persones a les que truquem. Agenda de mòbil i ja està, no sabem el número que tenen.
És veritat.
I fa 25 anys estàvem acostumats al 20 i tal, no? Quin telèfon tens? El 24?
24 i 20.
Llavors, quan ens van dir, hem de ficar el 973 al davant, ostres, són 3 números més. Guaita, 25 anys després, els fixes són, a nivell personal, són, vull dir, molt poques famílies ja tenen fixa a casa.
Truquen molta publicitat,
sí,
que
totalment.
Jo ja no contesto, veritablement.
Però entre persones tirem de mòbil.
Però entre persones, entre família, entre amics, mòbil.
I no en sabem els números. Jo,
bueno, alguns, bueno, perquè els tens ja, és que els tens al mòbil.
Mari Carmen,
tens.
Jo segueixo recordant-me el del meu pare, el del meu germà i el de la meva dona, i ja està.
Sí, sí.
Ja no puc, no en sé cap més, eh?
Sí, sí, jo del meu fill no se m'olvida, el del meu fill, el meu, I després ja tinc...
Ah, bueno, i el meu, clar.
El mòbil.
Hi ha gent que no se'l sap, el seu, eh?
I el mòbil tinc les de seus filles.
Bueno, doncs això passava fa 25 anys, el 973 al davant, eh?
Sí, sí, sí. També l'Institut Màrius Torres era notícia, el Màrius Torres de Lleida, perquè va recuperar 25.000 llibres per la seva biblioteca. Es van catalogar volums de fins a 300 anys d'antiguitat que estaven oblidats en, no sé, estaven oblidats en algun magatzem, i en un primer moment es va informatitzar 17.000 volums. La llista del fons bibliogràfic es podia consultar per internet i restava oberta 13 hores al dia. Era una novetat en aquells moments molt gran poder-ho consultar per internet. També lleidatans sense recursos podien en aquells moments menjar gratis a Barcelona. El centre lleidatà volia que la subvenció que rebien de la Diputació beneficiés els lleidatans i demanaven als ajuntaments i consells comarcals que confirmessin l'estat econòmic del convidat. O sigui, s'havia de confirmar si veritablement aquest senyor
ho
necessitava. Dramàtic dia de la dona treballadora. Una jove de Juneda va ser colpejada brutalment per la seva parella.
Caram.
La jove va ser hospitalitzada durant el mes de març i encara no es va poder localitzar a l'agressor. Estem parlant de l'any 98.
Sí, sí.
Una cinquantena de persones van assistir també l'any 98 a l'acte central del Dia de la Dona. La senyora Carme Torres va ser l'encarregada de llegir el manifest. Lleida es va unir al clam contra l'apartheid femení de Kabul perquè demanaven a la comunitat internacional que negués el reconeixement com a estat al règim dels talibans afganesos mentre mantinguessin vigent les discriminacions per raó de sexe. 150 persones van elevar globus solidaris amb les dones de Kabul a Alguaire. I ara podem lligar-ho amb actualment.
Sí, sí.
Aquestes persones estan posant, estan intoxicant a les nenes que van al col·legi perquè no estudien les dones.
És curiós, no? Bueno, és curiós, no és curiós perquè...
Perquè les dones no estudien.
Com menys cultivada està una persona, més manejable és, per entendre'ns. Ja m'enteneu, però no, per on va? Ja és...
Ho dic perquè estem prop del dia 8.
Sí. Bueno, demà. Fa 25 anys, el dia 8 de març, era el Dia Internacional, el Dia Mundial de la Dona Treballadora.
Sí.
Actualment ja sabeu que això es va canviar i és el Dia Mundial de la Dona.
De la Dona, el Dia Mundial de la Dona.
Ho trobo un encert.
Per això comento això d'aquestes nenes, aquestes noies que no van al col·legi perquè els hi posen, les intoxiquen, i clar, tenen por, i tot és perquè estudien, perquè que les dones no tinguin estudis.
Sí, o sigui,
és tremendo. També el diumenge 15 de març de 1998, l'Ateneu Popular de Ponent va donar l'oportunitat de visitar una cosa molt desitjada per lleidatans.
A veure.
El convent i jardins de les religioses clarisses que van marxar cap al seu convent de Balaguer. I, per tant, van deixar el convent de Lleida, es va poder obrir i es va poder visitar. I l'Ateneu Popular de Ponent ho va facilitar. Van deixar aquest de Lleida, que és propietat municipal, i l'estiu del 97 es va poder gaudir per primera vegada del tresor més preuat i cuidat per les religioses que va ser el seu jardí. O sigui que el 97 es va fer com una visió, però després, fins que no van marxar elles, no es va poder entrar dins del jardí de les monges clarisses. L'Ajuntament volia construir allí, en aquest convent centenari, uns equipaments i unes vivendes. D'altra banda, Lleida va estrenar una nova ruta turística, la dedicada a conèixer millor la ciutat, aconseguint fomentar la seva autoestima. Jo no recordo que s'hagin fet vivendes on hi havia el jardí, i el que era el convent i assagen els castellers, si no ho tinc mal entès.
O assajaven,
assajaven.
Crec que ara s'han mogut, però fins fa...
Res,
amb la pandèmia encara
assajaven.
Crec que encara hi eren, eh?
Per tant, no, el que s'havia proposat i el que s'havia pensat fer no...
Clar,
no,
jo, Mari Carmen, amb tu descobreixo la falta de paraula que hi ha des de moltes institucions, eh? Perquè ara ho mirem amb molta perspectiva, amb 25 anys de perspectiva.
No, i a més, segurament que tenien els projectes fets, i el projecte de fer un projecte val diners.
Clar. Sí, sí, no, els projectes...
Que molta gent si pensa, no ha fet un projecte. No, sí, no, sí. És que el projecte val molts diners,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Per tant, això és així. Bé, la Generalitat també es va oferir a finançar la Setmana Cultural de l'Aplec del Cargol. La Federació de Colles buscaven sponsors per l'activitat. I tanmateix demanaven també un carrer amb el nom de Manolo Calpe. Van proposar el passeig de la canalització. I volien que fos el lloc ideal, també van suggerir que la zona de l'antic Xoperal tingués una figura de l'impulsor de l'Aplec. Uh-huh. O sigui, que aquell fos el seu carrer i que allí hi hagués una figura del fundador de l'Aplec, del Manolo Calpe. Els estudiants del centre de Lleida van sortir al carrer, van tindre manifestacions. Volien vetar el nou pla educatiu, manifestació de més de 500 alumnes de BUP i FP de Lleida per exigir la continuïtat de l'actual sistema d'ensenyament amb uns eslògans com «No queremos ser marionetas del Estado». Llavors ho posaven en castellà, eh?
Això fa 25 anys,
Això fa 25 anys.
No, perquè llavors ser... potser ensenyament no estava transferit al 100% a la Generalitat.
No, no queremos ser marionetas del Estado, per això deien aquest eslògan. També els conductors de Lleida eren, en aquells moments, els menys bebedors de Catalunya. El nivell d'alcoholèmies positius de Ponent es situava en la meitat dels catalans. Solament un de cada 38 conductors, els que els hi van fer la prova en un control, van donar positiu. Bueno, doncs pues mira, els lleidatans érem els que...
Però això és una xacra, el tema de l'alcohol i conduir, que no hi ha manera de que entenguem de que si has d'agafar el cotxe, doncs, a veure, passa-t'ho bé igual, però sense beure, no beguis.
No, però és que ara hi ha dos xacres, ara. És l'alcohol i la droga.
Sí, sí, les dues. Sí, perquè és que el que dona positiu amb alcohol, moltes vegades acaba donant positiu per d'altres drogues.
No, jo no he begut, no, jo no he... Però és que resulta que mai... Hai fumat això,
sí, sí,
allò.
Sí, sí.
Llavors que pues, estem igual. O sigui,
no, és un problema greu.
És un problema molt greu, no solament per la persona que ho fa, perquè
pels demés,
se fa mal a la seva salut, però per les altres persones.
Pels demés.
Per altres persones. Bé, després, el desplegament de la policia autonòmica va obligar al Ministeri d'Interior a crear noves unitats d'èlit a les forces de seguretat de l'Estat. Els Mossos van retirar a 347 guàrdies civils de Lleida i comarques.
I tindrem notícia de curiositat per acabar avui o què?
Alguna coseta, sí.
A veure.
Bueno, i tenim una coseta que Scalarre, se'n recorden, amics oients d'Scalarre?
Scalarre i la música.
Doncs fa 25 anys Scalarre reviuria el Made in Japan. 25 anys després, Deep Purple, Aerosmith, Pulp i The Corrs serien algunes de les estrelles que actuarien del 10 al 12 de juliol a Scalarre. Era una gran notícia. Doctor Music publicava un CD de les dues edicions que s'anirien ampliant anualment. Les entrades se posarien ja a la venda el dia 1 d'abril al preu de 14.800 pessetes als 3 dies.
Bueno... Déu-n'hi-do, era
en aquell moment 14.000 pessetes eren 14.000 pessetes.
Sí, 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 però era un festival d'alçada.
Molt bé, molt bé.
No d'alçada perquè es feia el Pirineu, sinó d'alçada del cartell que portaven.
I ara anem amb una altra curiositat que diu que hi ha addiccions invisibles.
A veure.
Comer y ir de compras, trabajar el sexo o internet pueden enganchar patológicamente.
Yeah.
Això era un article que publicava el diari La Mañana l'any 98.
Estem envoltats de tentacions.
Addiccions invisibles, o sigui, menjar, les compres, el sexe, tot això, són addiccions que no les tenim en compte, però que estan ahí, estan allí, estan flotant. Bé, i ara acabem parlant d'un veí de Puigverd, que és l'anècdota que t'he guardat per fina. Un veí de Puigverd de Lleida va ser condemnat per deixar que la seva filla de 8 anys passegés el gos. L'animal es va apropar a un veí d'aquesta població que va denunciar el propietari del gos perquè s'hi havia apropat i la llengua li havia passat la llengua.
Pensava que l'havia mossegat.
No, no, no. L'havia xupat la llengua, les mans, i es veu que aquell senyor era molt, com molt al·lèrgic als gossos,
bueno, no li agradava,
el va denunciar. I el jutge va imposar una multa de 15.000 pessetes.
Què fa aquesta nana? Guaita, mira, 15.000 pessetes. Una mica més que per anar al Doctor Music, al Festival d'Escala.
Imagina't, 15.000 pessetes perquè te vingui un gos aquí a fer una carícia.
De totes maneres, clar, ara desconec si el gos era gran o petit, la raça, però...
No, ara bé. Ara ve la conclusió, clar. Per entendre que l'animal era perillós, podia causar mal als veïns del poble, i la sentència creia que és desproporcionat que un pastor alemany de 50 quilos el portés una menor i solament guiada, o sigui, el portava només de guia, una corretja.
Però vols dir que la nena el portava la corretja o la nana anava damunt del gos? Però clar, si pesava més el gos que la nena.
No, guiava el gos, ens diu la notícia.
Però quasi bé li podia anar a sobre, fer-lo anar de cavall.
Imagina, 8 anyets podia fer-li de cavall, efectivament.
No pot ser, que arrenqui el gos no el pare ni volent. En fi, mira, no va anar més.
Bueno, no va anar més, gràcies a Déu, hem de seguir les notícies, però aquesta no va anar més, 15.000 pessetes i andando.
Mari Carmen Salvador, escolta, un plaer veure't, i els divendres també ens veiem.
Sí, Déu va.
Però l'exercici de fer memòria torna a l'abril.
D'acord.
Una abraçada.
Gràcies, igualment.
Almenys avui hem acabat així, amb la notícia curiosa. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una. Després, al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy te saludo desde el interior de la región de Murcia. Estamos concretamente en Ojos, a unos 25 kilómetros al norte de la capital murciana. Es un pueblo pequeñito, de unos 500 habitantes. Está metido en medio de un pequeño valle, en el que veo además muchísimos limoneros y también palmeras. ¿Por qué nos hemos venido hasta aquí? Bueno, pues hoy los comunicadores de Cope estamos en diferentes puntos de nuestra geografía para hablar de la España envejecida. En toda Europa estamos viviendo un fenómeno de progresivo envejecimiento de la población, lo que el Papa Francisco tilda de invierno demográfico, que además en el caso de España es todavía más acusado. La media de edad en nuestro país a día de hoy es de 44 años. Es la primera vez que se alcanza esta cifra. Fíjate la evolución, ¿eh? Hace unos años, en 1975, esa edad media era de 33 años. Ahora mismo estamos, como te decía, en 44. Vamos a sumar otra variable. España tiene la segunda natalidad más baja de la Unión Europea, con 1,26 hijos por mujer. Solamente Italia la tiene todavía más baja. En cuanto a número de nacimientos, pues estamos en cifras similares a las de 1941, cuando este país acababa de salir de la guerra civil. A todo esto hay que sumar otro punto de inflexión. En 1973, es decir, hace justo 50 años, la esperanza de vida en nuestro país rondaba los 72 años y hoy es de 83. Esto nos convierte en un país, lógicamente, cada vez más envejecido. En este recorrido que estamos haciendo este martes por toda España, hemos estado también en Zaragoza, en la Fundación La Caridad, que ofrece un triple servicio: guardería, colegio y residencia de mayores. Allí están comprobando cada año cómo crece la demanda en la residencia, mientras, sin embargo, baja en el resto. Alejandro Yus es orientador en este centro y esta mañana en Herrera en Cope ponía voz a este contraste.
Realmente la demanda que hay en el centro de día pues cada vez es mayor. Tenemos aproximadamente capacidad para unos 150 usuarios. Por otro lado, en el centro educativo, sobre todo en primero infantil, progresivamente hay menos niños que solicitan matrículas en determinados centros y en algunos casos han reducido hasta la cantidad de vías, pasando de 3 a 2 o incluso cerrar esas vías.
Y hoy también estamos aquí en Murcia porque precisamente en esta región tienen la edad media más baja de España con 41 años. Es un dato, si es cierto, que positivo, si lo comparamos con el resto del país. Pero bueno, tampoco permite escapar de ese invierno demográfico del que hablábamos hace un momento. En esta región el 16% de la población tiene más de 65 años, pero en municipios como este, por ejemplo, de Ojos, en el que nos encontramos, ese porcentaje se eleva por encima del 20%. El envejecimiento suele coincidir coincidir también con las zonas despobladas. Hay que dejar claro que el hecho de tener una población envejecida no tiene por qué ser siempre algo negativo. El aumento de la esperanza de vida, por ejemplo, pues implica que las condiciones han mejorado considerablemente en nuestro país en las últimas décadas. De hecho, el aumento de esa esperanza es el punto positivo de todo este asunto. ¿Dónde está el problema entonces? Pues en la baja natalidad. Cada vez tenemos menos capacidad de mantener el relevo generacional necesario, y eso lo vamos a ir notando cada vez más si no se pone remedio. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el Congreso debate esta misma tarde la reforma del PSOE a la ley del solo sí es sí cuando se cumplen 5 meses de su entrada en vigor. Esta norma, de la que Irene Montero ha hecho bandera, ha permitido que más de 700 agresores sexuales se hayan beneficiado de ella. Es por esto, por lo que esta tarde en la Cámara, el PSOE y Unidas Podemos escenificarán su fuerte división interna con este asunto, que llega además a las puertas del 8M. Y 9 años son los que ha pasado en la cárcel el que fuera número 2 de la trama Gürtel. Es Pablo Crespo, el exsecretario general del PP gallego. Ahora la Audiencia Nacional le ha concedido el tercer grado tras cumplir un tercio de su condena. Solo deberá volver a prisión para dormir. Y casi 5.000 millones de euros son los que ha logrado captar el Tesoro este martes en la subasta de letras a 6 y 12 meses. En ella se ha vuelto a demostrar el interés de los pequeños ahorradores en este tipo de inversión. Además, los intereses han superado la barrera del 3%, que la verdad, Pilar, está bastante bien para lo que hay por ahí, ¿no? El Papa Francisco, por cierto, ha renovado el Consejo de Cardenales, el grupo de 9 cardenales y un secretario que le ayudan en el gobierno de la Iglesia. Entre los nuevos nombramientos se encuentra el arzobispo de Barcelona, Monseñor el Cardenal Juan José Omella, y también el cardenal español Fernando Vergés Alzaga, que es presidente del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. La próxima reunión de cardenales se celebrará el 24 de abril.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Laporta cumple hoy 2 años de presidencia.
El presidente del Barcelona cumple 2 años al frente del club en esta segunda época en la que trata de devolver al equipo a la primera línea europea. Son 2 años con luces y con sombras en su gestión, Víctor Navarro.
Que han dado para mucho. Las cosas buenas están la llegada de Xavi Hernández al banquillo, la gran lista de fichajes que incluye destacados como Aubameyang, Lewandowski, Koundé o Rafinha. Y en las cosas no tan buenas están las 2 eliminaciones de Champions, la doble caída en Europa League, también la salida de Ronald Koeman y, por supuesto, el adiós de Leo Messi y el caso Negreira. Habría un tercer punto con el no a CVC, la fundación de la Superliga, y las continuas guerras con la Liga de Javier Tebas por el límite salarial. De todo ello hablará hoy Joan Laporta en el único acto que tiene, un coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona a partir de las 3 de la tarde.
Informa Elena Condis que Dembélé es baja para el partido del domingo en San Mamés. Están pendientes de recuperar a Pedri y a Lewandowski. Y esta madrugada a las 4, Los Ángeles Lakers retiran la camiseta con el número 16 de Pau Gasol, ganador de 2 anillos con la franquicia angelina.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. 6 minutos y medio ya por sobre de la 1, dimarts 7 de març del 2023. Fregant els 13 graus a la ciutat de Lleida, el que fem tot seguit és fer una darrera hora de l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
En la que el Tribunal de Comptes finalment ha donat la raó a l'equip de govern de la Paeria de Lleida, d'Esquerra i de Junts, per pagar a Aeroports de Catalunya 435.000 euros pendents de 2 convenis signats el 2010 i el 2013 per l'anterior equip de govern del PSC per promocionar l'aeroport d'Alguaire i la ciutat de Lleida. El PSC va denunciar al Tribunal de Comptes el pagament, alegant que no s'havien presentat les factures que justificaven les subvencions i que l'interventor va desestimar el pagament. El tinent d'alcalde, Toni Postius, ha recordat que al desembre del 2019 el ple va aprovar pagar aquests deutes, defensa que una auditoria ho va avalar i celebra que el Tribunal de Comptes tampoc hi vegi irregularitats. Escoltem a primer tinent d'alcalde, Toni Postius.
Quan les coses no es fan bé, evidentment s'han de denunciar, faltaria més, som els primers en dir-ho, però també en aquest cas, doncs, jo crec que la sentència del Tribunal de Cuentas i particularment la condemna en costes, específicament el senyor La Rosa, posa de manifest, doncs, que en aquesta ocasió hi ha hagut certa temeritat. Per tant, satisfacció.
Per la seva part, la tinent d'alcalde Jordina Freixenet diu que el PSC hauria de demanar perdó i demanar ser curós amb aquestes denúncies infundades i temeràries.
Se poden dir una vegada, vull dir, pots tindre certs dubtes, una altra vegada pots tenir certs dubtes, però quan t'han dit dos i tres i quatre vegades que no hi ha hagut ni un sol mínim informe, expedient que no s'ha fet bé, el correcte seria de dir fins aquí, ja n'hi ha prou, fins i tot demano perdó i tanquem la carpeta. És legítim acudir a la Fiscalia, és legítim acudir a la Justícia, és legítim acudir al Tribunal de Cuentas, però cal ser molt curós amb les denúncies infundades. Per nosaltres és una satisfacció plena, pleníssima, no només per veure que ha estat una denúncia infundada, sinó que ha estat temerària.
I per la seva part, el cap de l'oposició, Fèlix La Rosa, insisteix en que demanarà les factures per comprovar a què es van destinar aquestes subvencions.
Però també el que volem és saber en què es va gastar Aeroports de Catalunya els diners que presumiblement havien de ser aportats per l'Ajuntament de Lleida i que havien de servir per uns objectes concrets que estan establerts en el conveni, que és la promoció de la ciutat de Lleida, la promoció internacional, la captació de recursos, etcètera, en convenis propis en l'àmbit de la promoció econòmica. No? Jo ara el que vull és em facin arribar les factures.
El PSC no descarta dur el cas al jutjat contenciós administratiu. Fem una pausa i de seguida parlem de gastronomia, ja saps, ben acompanyats amb el nostre sommelier, el Felip Urbano.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Has llegado ya. Me están reclamando el pedido.
El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
En Álava.
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de COPE en directo desde GSK, compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de COPE, este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Dimarts pràcticament ja l'hem institucionalitzat, el tema de la gastronomia. Ja saps que quan passen uns minuts de la una del migdia, aquí és el moment en el que, si a tu encara et queda, com a mi, molta estona per anar a dinar, doncs mira, parlarem de gastronomia. De vegades parlem ja de receptes, de plats, de menjars, i llavors ja es fa irresistible, eh? Jo ja necessitaria alguna cosa per picar aquí als estudis, però vaja, que escolta, és l'horari que ens ha tocat. Ja saps que sempre estem ben acompanyats amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bones, què dius?
Escolta, tu no sé si aquí on estàs pots aprofitar i picar una mica.
Bueno, jo quan acabem, pues ja dinaré, diré, això sí.
Jo també, però...
Perquè, no, però aquí, bueno, a vegades sí, porto algo, fruita, sobretot. Ah. Sí, tinc coses sempre per, sí, home, sí.
Home, si portes fruita és que alguna cosa se t'han pegat, de la teva estada a Lleida.
Això, home, això és... imagina't, això no s'oblida, eh?
Bueno. Felip Urbano, escolta, la convidada d'avui, com us vau conèixer?
Pues nos coneixem perquè tenim amics en comú i des que estic a Barcelona pues hem coincidit o ens hem trucat i bueno, jo crec que al final pues, farem coses i tot junts, segurament. I l'altre dia vam estar a l'entrega de premis que feia que era el Digital Wine Contest que feia la Deo Catalunya i bueno, vam coincidir amb la Ruth també, la Ruth Troiano, que ella va quedar amb ella, i bueno, molt bé, molt bé. Però des que estem a Barcelona pues, hem quedat diversos dies.
Molt bé. Al final és allò de Dios los cría y ellos se rejuntan. O sigui, sí, però... els que sou del tema, tu, us aneu coneixent tots, eh?
Sí, però jo crec que tenim moltes coses en comú, eh?
Bueno, avui parlem amb la... i coneixerem, la Eva Vicens, que ja està amb nosaltres. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Al final veig que la gent que us dediqueu més o menys al mateix us acabeu coneixent d'una manera o altra.
Sí, i jo penso que és una de les grans sorts que tenim els que ens dediquem a parlar de vi, perquè, ostres, és un món que ens permet compartir molts moments i coses molt maques. Sí. Òbviament estem com molt... Jo crec que compartim molt la passió per un sector que mou moltíssim i ja anirem parlant en la conversa. Però penso que realment tenim molta sort de poder compartir amb molts companys que des de punts de vista fins i tot diríem que gairebé diferents per la singularitat de cadascú, no? De com som individualment, sempre aprens i sempre complementes. I, ostres, ara deia el Felip això, no? Ens vam veure fa poc amb l'entrega dels premis de la Deo Catalunya i en aquella petita estona prèvia va ser com, no? Acabes descobrint, t'acaben obrint idees i sempre sorgeixen projectes i ganes de fer més, no? Vull dir, amb això... Penso que som molt afortunats. Mm-hmm.
Eva, ets periodista, ets sommelier, treballes amb un mitjà digital un mitjà de comunicació digital amb la temàtica del vi, has estat directora dels Premis Binari. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, ostres, i soc jove, eh?
Sí, sí.
No, perdoneu la broma. Però sí, et dic molta sort. Mira, m'ha passat una cosa molt curiosa, que ara jo estic als 40, no? I estic superfeliç de poder-ho verbalitzar així ara, perquè jo soc de família de pagès, a casa meva sempre s'ha fet vi, i jo de petita em resistia molt a anar a la vinya, perquè això de la verema per mi suposava un esforç extrem. I ara, amb els anys, el destí, no sé si he de dir destí o ben bé com ha estat, he tingut la possibilitat de tornar a connectar-me amb les arrels d'una manera diferent, però òbviament sempre tornant a parlar de vi, no? I és això, no? O sigui, fa uns 10 anys que vaig entrar més en contacte professional amb el sector, va ser com una possibilitat d'entrar, com dèieu, als Premis Binari, com en el seu moment vaig començar com a coordinadora, i allò em va com obrir tot un món, no? Perquè de cop t'adones que és un sector superampli, superdivers, que mai s'acaba, i llavors és quan d'alguna manera començo a buscar una professionalització, estudio curs de sommelier, faig altres formacions internacionals i intento d'alguna manera posar paraules més tècniques, si vols, o més exactes a el que havia estat durant la meva vida petita amb aquesta vinculació que havia tingut a casa. Mm-hmm.
Però, Eva, què va ser abans? La Eva de la comunicació, la Eva periodista o la Eva sommelier relacionada amb el món del vi?
Mira, primer periodista, per suposat, no? Quan surto de Terralta, jo soc de la Terralta, quan me'n vaig d'allí surto a estudiar a Barcelona i des d'aleshores, bàsicament el meu camí comença a la ràdio, però després entro molt en el món de la comunicació. I llavors el primer és periodisme, després comunicació i amb els anys tinc la possibilitat, com us deia, d'entrar en contacte amb l'especialització del sector del vi.
Però que tu això de petita ja ho havies viscut, em dius...
Sí, sí, de petita ho vivia amb una altra mirada, òbviament, no? Això dels caps de setmana invertir-los a treballar a la vinya o d'haver d'ajudar a casa, doncs, bueno, és una visió molt diferent.
Clar, no sé si et va fer l'efecte rebot. Escolta, mira, a mi aquest món no, perquè em porta mals records, vull dir, ja m'entens, eh?
Fixeu-vos en l'anècdota, o sigui, quan vaig començar la carrera de periodisme sempre estava com pensant com pot ser que la nostra sempre sigui la que comença més tard, i és bàsicament perquè al setembre era època de verema, òbviament em menjava tota la verema i fins a l'octubre no anava a classe, per tant jo estava dedicant tot el mes previ a marxar a la universitat a fer totes les feines del treball del camp, no? I és algo que ara ho porto i ho recordo amb molt de carinyo, perquè al final és una manera de conèixer una realitat que al final els que ens dediquem a la comunicació, jo penso que això té un punt afegit, en el sentit que quan parles de qualsevol cosa has de parlar amb el coneixement de la causa, no?
Sí.
I per això us dic que la possibilitat d'haver tocat vinya, d'haver vist com es feia el dia a cada, d'haver acompanyat processos, malgrat en aquell moment no hi posava l'atenció que tocava, sí que ara quan estic com repensant i agafant la teoria de les classes de sommelier me n'adono que al final el que estàs més o menys recordant són coses viscudes, no? Són memòries. I a veure, al final hi ha una part emocional molt bèstia, que és que no deixa de ser les meves arrels. O sigui, jo vinc d'una família de viticultors i ara mateix és un orgull màxim poder explicar d'alguna manera al món què és el que està passant o el que hem viscut des de sempre a casa meva, no?
Clar. Eva, has parlat de la ràdio. Vas començar la ràdio?
Vaig començar la ràdio i mira, a Gandesa tenim una ràdio local que és, Ràdio Gandesa, no té secret el nom, i allí quan jo tenia 15 anys vaig començar a fer programes de ràdio. Anàvem amb amics a fer, normalment fèiem Ràdio Fórmula, sí. I llavors va arribar un moment en el que em sentia tan a gust amb la ràdio que fins i tot quan la responsable en aquell moment feia vacances em demanava que la substituís.
Que bé.
I això ja va ser des dels 15 fins als 18, amb aquell programa fix dels diumenges a les 12, que podia pues, xerrar, compartir coses, i ja sentia aquella petita atracció cap a la ràdio. Llavors, en el moment típic de què és el que vas a fer en la teva vida, no? Quan et planteges que has d'estudiar, va sortir doncs, la possibilitat de plantejar-me l'opció de fer periodisme perquè a mi la ràdio em semblava un mitjà màgic. O sigui, sempre he pensat que la ràdio és molta màgia,
la ràdio és màgia i ho segueix sent al segle XXI i fixa't que ha arribat internet, ha arribat plataformes, ha arribat tot, però la ràdio segueix tenint una salut envejable.
La ràdio és, clar, que us he de dir a vosaltres, però sí que és cert que fa 20 anys quan us estic parlant de la història, en aquell moment ni tan sols sabíem quina cara tenien els presentadors dels programes, o sigui, en aquell moment encara era triple màgic perquè havies d'imaginar-te fins i tot qui hi havia darrere d'aquella veu, que normalment eren veus així com molt, molt potents, no?
Sí, sí, sí.
I ara sí, continua sent-ho. Per mi la ràdio és companyia. O sigui, jo em desperto amb la ràdio i vaig a dormir amb la ràdio. O sigui, és com una mica part del meu dia a dia sempre.
Mira,
sí que sabem que va ser aquell punt de dir, ostres, pues fer periodisme entenc que pot tenir un camí cap a professionalitzar-me cap al món de la ràdio. Sí.
Fent un parèntesi, la Eva i jo compartim l'inici pràcticament calcat, perquè jo també vaig començar amb ràdios de barris, amb ràdio de barri, que jo ho entenia com tallers de ràdio, i que sempre he sigut gran defensor d'aquestes fórmules, d'aquestes ràdios en el que la gent que vol començar a experimentar i ha d'anar i fer-ho tan malament com sigui possible, però és on veus si realment t'agrada aquest mundillo o no, eh?
Jo crec que sí. Home, la sort de les ràdios locals, i que per favor durin molts anys, sí. És que tens l'opció de tocar una mica tot, no? Coneixes una mica pues, la part tècnica, perquè òbviament ho has de fer tot. Llavors has de controlar la part del contingut, has de buscar les millors músiques, has de saber compaginar, no? I crec que que et permet això, no? Saber exactament què significa ficar-te en aquest món. I curiosament, quan vaig fer les pràctiques de la carrera, em va tocar com ràdio, que ara ja com ràdio no existeix, sinó que hi ha la xarxa, en aquell moment jo era una de les típiques que tocava tot. O sigui, a mi em deien, els becaris només estan aquí per fer suport. I jo em posava allà a fer quasi de tècnica, a gravar talls de veu, a editar talls de veu, perquè per mi era una cosa bastant habitual, no? I va ser com que d'alguna manera jo suposo que em va com ajudar també a que en el moment que acaba les pràctiques em diuen, va, pues hi ha una plaça, et deixem que et quedis. I va ser com, una de les millors notícies que he tingut en vida, sí.
Que bé. Eva, ara tu estàs a Barcelona, estàs al Va de Vi, que us trobem a internet, és exactament així, Va de Vi, busqueu els buscadors, Va de Vi. A què us dediqueu al Va de Vi?
Mira, Badevi és un diari digital, com bé dius, que va néixer l'any 2009. Curiosament, en aquell moment encara va néixer com a Badevi.cat, perquè no era molt habitual tampoc els .cats. I va néixer d'alguna manera per donar, perquè jo en aquell moment no hi era, però m'ho he de dir, però sí que se n'adonen els que fan l'aposta, que hi ha un sector molt potent a Catalunya, que és el sector del vi, que està en un moment en el que potser està conflorint, no? o efervescent d'alguna manera. Comença a despuntar en diversos aspectes i se n'adonen que pot ser suficientment interessant i atractiu dedicar-li un mitjà de comunicació que només parli del vi que es fa a Catalunya. Mm. En aquell moment neix així. Actualment segueix, ja portem, m'imagina, del 2009 a ara, estem a punt de complir els 14 anys del projecte i, òbviament, ha evolucionat, com ha evolucionat el món del vi, com ha evolucionat el món de la comunicació. Però vaja, intentem d'alguna manera explicar, donar cabuda a quines són les actualitats del sector, quines són les novetats a nivell de producte, quines són les tendències, cap on va el sector, no? Ara, per exemple, es parla molt del vi en llauna, per això el Felip segur que us ho ha explicat en alguna secció. Bueno, doncs hem d'estar atents a què és el que el mercat demana, què és el que el mercat produeix i, sobretot, donar tot el valor que té i tota la força que té un sector com el vitivinícola de Catalunya, que realment és molt potent i és molt excepcional.
Clar, el sector és molt potent i excepcional, com deies. No sé si la població heu notat en aquests darrers, com bé deies, 10-14 anys, que hi ha més interès per informar-se o no.
Hi ha molt més interès, però també hi ha molta més competència. I la bona notícia, jo penso, és que cada cop tenim accés, espereu que la gent d'una manera racional, però que cada cop tenim accés a més. O sigui, el vi català, el que hem notat moltíssim amb aquests últims o amb els seus anys de vida del Badevi és que hi ha hagut un increment com a mínim de la consciència de que a Catalunya es fan bons vins i no només en zones particulars. Potser es coneixia molt una zona determinada, però ara està clar que hi haurà gent que ja identificarà que tant a l'Empordà com a la zona de Costes del Segre, com a la zona de Alella, a Terralta, a Montsant, a Priorat, o sigui, hi ha moltes zones de Catalunya en què es fan vins i vins que són espectaculars en molts aspectes, no? I penso que al final este autoconeixement, en el seu moment, això és una xifra que tothom deu utilitzar molt, però quan va néixer el Badevi, el consum de vi català a Catalunya estava al voltant dels 27 punts sobre 100, i en l'actualitat estem superant els 40. Uh-huh. Això vol dir que almenys hi ha hagut una petita conscienciació en el creixement del coneixement i que al final això el que ha convertit és que la gent tingui més ganes de conèixer i tastar els vins que es fan a vora de casa, no? Uh-huh. Que al final potser el desconeixement feia que ens n'anéssim a triar vins d'altres zones, sí, o que sí, preferíssim... Sí. Riojas, Riberas o Champany, si m'apures, no?
Sí, sí. Felip Urbano, fixa't que ja ha anomenat el Costes del Segre, eh? Ja ens ha guanyat amb això, eh?
Bueno, jo, ja, si no ho diu, si hagués intentat dir, Eva, què passa aquí? Però ja com directament ha dit Costes del Segre, dic, pues ja està, ja no tallarem la conversa. Però si no ho diu, evidentment, hombre, i además la Eva ja ho sap que en altres som... a l'estandarte de la DO, no?
Bueno, Eva Vicenç, tu que portes molts anys ja a la comunicació del món del vi, com veus la DO Costes del Segre, des de fora? És una DO relativament jove, no sé si s'està remant cap a la direcció correcta.
Mira, jo dic una cosa que sempre que parlo amb la gent de Costes insisteixo molt, i és que hi ha una frase que s'utilitza molt per descriure, i és com que difícil que és parlar de la DO Costes perquè té moltes diferències, sí. Moltes singularitats i particularitats diferents. I la meva reflexió sempre és, això per mi ha de ser positiu, o sigui, que siguis una DO amb un territori tan ample, tan diferent, i que puguis parlar tant dels vins de muntanya, d'alçada, com dels vins d'altres zones dintre del mateix, de la mateixa denominació d'origen, per mi és un punt positiu. I en aquest sentit penso que també explica molt, molt millor a l'hora de definir, o sigui, ser un territori divers, és una... jo crec que n'hauríeu de fer molta bandera. Uh-huh. I el bo és que al final tot s'acaba tastant i s'acaba notant les diferències de manera molt clara. O sigui, que jo penso que el producte parla per si sol, els productes combinats de les diferents zones dibuixen un panorama superric i superenriquidor, I penso que des de fora la evolució que ha fet també ha sigut molt positiva en els últims anys. O sigui, és una denominació d'origen jove, està clar, però sí que penso que s'ha caminat cap a un... o que s'està encaminant portant la producció com el que és la comunicació que se n'està fent, cada cop està agafant més força i jo penso que ja poca gent no coneix que la zona de Costes del Segre es fan bons vins. Mm-hmm.
Felip Urbano, bueno, és molt bona la reflexió i jo crec que la compartim, eh?
No, està clar que si parlem de la Leo, Costes del Segre, vull dir, al final, bueno, jo crec que portem uns 5 anys o 6, anem a dir, molt importants i fent coses, sortint fora de Lleida, que és el que s'havia de fer també, i donar a conèixer que a tota la Leo fem vins molt singulars, en aquest sentit, com diuen ells, i totalment diferents. Tenim una, és el que diu la Eva, tenim una sort immensa de tindre una DO amb 7 subzones diferenciades, sí, des del Pallars fins a baix. Vull dir, hauríem d'estar, estem orgullosos de tindre el que tenim.
Estem. Doncs hem conegut avui a la Eva Vicens, és periodista, és sommelier, està al Badevi, només cal que ho busqueu a internet, badevi.cat, i també ha estat directora dels Premis Binari i, per tant, segueix escrivint i comunicant de tot aquest món, que cada vegada el coneix més persones i que cada vegada més persones estan interessades a saber una mica més, el qual és molt bo. Eva,
sí, i si em deixeu, perdoneu, sí, una última cosa, ja que em parles dels Binari, que no n'hem parlat gens i em preguntaves sobre Costes, t'he de dir que amb les 10 edicions que portem de premis, dos de les edicions han estat premiant un, o sigui, com a millor vi de Catalunya, un vi que neix a la vostra zona.
Ah, caram, doncs mira.
Sí, sí, sí.
Hi ha hagut el Purgatori, sí, sí, hi ha hagut el Cérvoles Blanc, que ja fa uns quants anys més, però això també d'alguna manera demostra que la competitivitat és alta i, seguint amb el que deia el Felip, heu d'estar molt orgullosos del tipus de producció que s'està fent actualment.
Bé, com bé deies al principi, fa una estona, Eva, és justament això, de vegades és saber que tens al costat, no anar-te'n a potser marques més consolidades i de més lluny, és saber que hi ha aquí al costat, i els Premis Binari, justament amb aquests guardons, ajuden a que això es doni a conèixer, no? Perquè sempre surt aquest... O sigui, quan hi ha un premi d'aquests, surt el titular i bueno, hi ha un tant % de la població que s'interessa pel que ha passat i que acaba coneixent cellers o productes que no coneixia abans o que mai els hagués acabat coneixent. Està clar, això,
eh? Totalment, totalment. Sí, sí.
Eva Vicens, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, gràcies per dedicar-nos aquesta estona i per parlar de Terralta, de vins, del Badeví i de tot el món del vi.
I tant que sí, una abraçada gran.
Igualment.
Un petó, Eva, cuidat.
Fins aviat.
I Felip Urbano, escolta, vinga, que seguim coneixent persones. La setmana que ve ja em tens l'agenda feta, no?
Ja està fins a l'abril.
Ja està fins a l'abril, imagina't, vale, perfecte.
Sí, 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 sí. Hem d'aprofitar i ja tenir la feina preparada.
Sí, home, sí, i tant que sí. Sempre va bé anar amb l'agenda feta. Felip, cuida't força, una abraçada.
Igualment, cuida't.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
En el año 2022, en España hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día, y Cataluña concentró el 43%. ¿A qué se debe eso?
Pues mira, la verdad que estamos viviendo una situación de indefensión total. Muchas veces se venden las llaves, sale uno ocupa y entra otro, porque se han vendido las llaves. Como un trapicheo total, luego también están las mafias.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
El infierno...
¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
Está a punto de caer...
No lo he dicho.
...sobre el paraíso.
Los maleantes piojosos no se detienen en lagos.
El único problema que tienen ustedes, Shen, es que les falta valor.
¿Y si le ofreciera todo cuanto pueda desear?
Clint Eastwood. Infierno de cobardes.
¿Quién eres?
Y después... En la cuerda floja. El domingo a las 10:15 de la noche... En 13.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja directes cap a les 2 de la tarda amb 15 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ja s'estan materialitzant aquestes altes temperatures que ens avançava avui l'Armando Álvarez, que aniran pujant de manera progressiva en aquests propers dies. Aquí el problema, com dèiem, és que, és veritat, vull dir, anem avançant en el calendari, les temperatures aniran pujant. El problema és que, com bé recordava, fins a l'abril hi pot haver alguna glaçada i això sí que pot significar algun que altre problema. En fi, nosaltres directes cap a les 2, amb la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Del Comú de Lleida està amb nosaltres el Sergi Talamonte. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la Maria Borrell de Ciutadans. Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
La Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I el Xavi Palau de el Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
No, no, ara és que he parat un moment perquè dic la Carme és la que va canviant de cadira.
Sí, sí, eh? Sí. Bueno, perquè no, això de...
Sentit figurat, no.
No sentit figurat, no, no, no. Però sí que és cert que, bueno, no m'agrada estar al mateix lloc.
No,
a més, dic, a veure si me sento aquí a les cadires que ve alguna vegada algú que governe, saps? I m'acostumo.
Se t'en pega algú.
Bueno, espero que si se m'ha d'empegar alguna cosa sigui bona.
Una cosa que us avanço, que la setmana vinent us dono festa.
Hombre.
Guai.
Sí, dimarts vinent us dono festa perquè ens n'anirem a fer un especial a Mollerussa, amb Cope Catalunya, per tot Catalunya, coincidint amb aquest 150 aniversari de la Fira de Sant Josep. Eh? I han triat el dia de la setmana el dimarts per anar a fer el programa, per tant, no hi haurà tertúlia de polítics. Eh? Però la següent sí. Que no s'hagi de...
I la següent serà d'una hora, recuperarem?
No, serà normal.
Jo m'he de disculpar. L'últim
dia ja em vas enviar...
L'últim dia vaig faltar, estava acompanyant ma mare a fer una gestió a l'Ajuntament i se va allargar més del compte.
Clar, les gestions s'allarguen més del que ens agradaria.
Sí.
Això és una cosa que
I això que anava amb cita prèvia, però bueno, ma mare té problemes de mobilitat i l'ha d'acompanyar.
Això dona per un altre debat, també.
Ja t'explicaria, perquè
el tema de la burocràcia. Mira, avui us vull proposar o un tema que m'han enviat al nostre número de WhatsApp del programa, que és el 664-526-180, 664-526-180, sobre el tema del mercat de la Mariola, el mercat de la Mariola. Un mercat que ja fa uns anys que està, que no està exercint la seva funció de mercat, ni les parades ni res, i que els veïns diuen que escolten sorolls a dins, que s'ha trucat moltes vegades a la urbana, que fins i tot han vist foc alguna vegada a dins, sorolls de matinada, alguna festa, presumptament també venda il·legal de drogues, etc. La Guàrdia Urbana, quan hi va, diu que no hi poden fer res i els veïns estan frustrats. Crec que d'aquest tema el Xavi Palau ja en el seu moment va fer una visita, Xavi, si no, no sé si m'equivoco.
Doncs sí, el 25 de desembre de l'any passat. També 25
nosaltres. De Nadal?
Sí,
fum, fum, fum.
Sí, el dia 25 de desembre.
Val, o sigui, aviat farà 3 mesos.
Per això me'n recordo el dia, perquè va ser un dia molt curiós, clar. Doncs hi havia queixes dels veïns precisament de com bé dius tu, d'insalubritat, deixadesa, de brutícia, de cables endollats que estaven connectats, de queixes de persones, de veïns que es reunien allí per organitzar doncs, diverses activitats que provocaven soroll, i evidentment les comunitats de veïns afectades de la zona doncs, es queixaven precisament d'això, del perill que hi havia d'incendis. A part, es va veure en alguna fotografia doncs, que s'havia produït foc a l'interior, hi havia vídeos de les queixes dels sorolls que es provocaven per la nit, i per tant, en aquest sentit, doncs, totes les condicions d'insalubritat que rodejaven aquesta zona de l'antic mercat de Mariola, evidentment.
Estic veient un titular del 2020, en el que diu que sorprenen a 15 persones en una festa il·legal dins de l'antic local del Mercat de la Mariola de Lleida. Parlo del 2020, els veïns es queixen de que, bueno, a part de la insalubritat i del problema, i que si a sobre es ven drogues, doncs és un problema greu per a la ciutadania, però és que, a més, si passés alguna cosa allí, o sigui, un incendi que se'n va, o sigui, que es descontrole, alguna explosió d'alguna bombona de gas o alguna altra història, els afectats ja serien els veïns que porten denunciant-ho doncs, fa mesos i mesos i mesos. Això es pot solucionar? Quina és la situació d'aquest mercat, Sergi?
Bueno, jo el coneixement que tinc d'aquest mercat és que era un establiment que no és municipal, era un mercat privat, que hi havia propietaris, i bona part d'aquests propietaris han desaparegut, s'han desentès, i que jo sàpiga, ningú sap on estan. Jo tenia coneixement de que hi havia una entitat social de la Mariola, el Mariola en Moviment, que va comprar una parada, va aconseguir trobar un dels propietaris i va aconseguir comprar un dels establiments per a poder tirar endavant les reunions que fan per ajudar els veïns que tenen problemes amb desnonaments de bancs i tal i qual, o igual que fa la PA, doncs Mariola en Moviment feia una tasca semblant. Però aquest moviment ja fa temps que s'ha diluït, que no està treballant d'una forma activa, i tota la resta del mercat està abandonat. És un establiment absolutament abandonat, que no sabem de qui és propietat ni de qui és responsable. Hi ha hagut insalubritat, evidentment, hi havia alguna vegada que he estat allí, jo he vist ratolins, rates, bueno, ratolins, i una deixadesa de l'espai important. Sé que la gent de Mariola del Moviment en un moment donat el van netejar tot, però després quan ja han deixat de fer activitat això ha tornat a quedar abandonat. Suposo que l'Ajuntament hauria de ficar
amb aquesta nova llei en la que els ajuntaments poden actuar ja directament amb aquestes problemàtiques, suposo que aquest cas, Maria, tu que ets advocada, hi entraria, no? Aquest supòsit.
Aquesta nova llei, el supòsit és que hi hagi situacions d'incivisme identificades, vull dir que hi hagi situacions de perill per l'immoble, vull dir, no en qualsevol cas d'ocupació. A més, em sembla que parlava d'ocupació de residencials. Igual tu coneixes més el detall de les ocupacions que no són de residencials, però no es pot actuar d'una manera arbitrària.
És una ampliació de la llei que ja existia. Maria Borrell.
Sí, no, a veure, diverses qüestions en aquest sentit. Nosaltres, jo vaig, al seu moment, vaig preguntar a la comissió d'urbanisme de qui era la propietat d'aquest establiment, aquest exmercat, no? Que sembla ser que no és de propietat municipal, que sembla ser que és de propietats particulars, i com ha dit també el Sergi, em sembla que Mariola en Moviment va fer la compra d'una parada, almenys tenia accés i tenia claus, ¿vale? Perquè allí s'hi organitzaven i s'hi feien diferents actes o trobades, o etcètera, etcètera, no ho sé. Nosaltres ja fa 2 anys que vam parlar amb veïns de la Mariola preocupats per l'estat de la instal·lació d'aquest mercat, i efectivament vam demanar de qui era el propietari. No vam treure l'aigua clara i ara ens trobem novament, ja també com tu has dit, no? Des de l'any 2020 que ja porten denunciant aquesta, o avisant d'aquesta situació de l'antic mercat de la Mariola, i ara el dia 4 de març, torna a sortir aquesta notícia el del 4 de març d'aquest any, de les queixes per l'abandó d'aquest solar, no? Nosaltres ens preocupa que succeeixi una mica com el tema de lo que va succeir a l'antiga fàbrica de les galetes Virgínia a Pardinyes, vale? Que per uns pels altres, però allí s'hi pot calar foc perquè s'estan utilitzant aquesta instal·lació, no sabem per part de qui, no? Però hi ha matalassos, hi ha molta brutícia dintre, hi ha moltes deixalles, hi ha moltes escombreries, a més de que és un lloc que, segons ens comenten els veïns, perquè literalment nosaltres hem passat per la Mariola i parlant amb els veïns de la zona, dient-nos que allí pues, bueno, s'està produint tràfic de substàncies estupefaents. Nosaltres, en aquesta comissió d'urbanisme, insistirem, en aquest cas el regidor d'urbanisme, perquè de conformitat, com tu deies, no? amb l'entrada en vigor de la nova llei aprovada per Parlament de Catalunya, doncs, efectivament, l'Ajuntament el que ha de fer és que facin una inspecció els tècnics de la regidoria d'urbanisme per veure si allí hi ha una acumulació de deixalles, perquè el que deia el Sergi no és només que sigui una ocupació il·legal d'un immoble que no sap qui. L'Ajuntament pot esbrinar de qui és la propietat i, a més, jo crec que s'està posant en perill, en seriós perill, totes les escombreries, tota la insalubritat que hi ha a dintre del mercat s'està posant en perill precisament a tota la gent, a tots els veïns que viuen a l'entorn. Per tant, jo crec que és una de les actuacions que ha d'instar o ha de fer la regidoria d'urbanisme, perquè la llei ara li permet primer esbrinar i, a més, tinc constància de que fa 2 mesos un veí es va adreçar a la regidoria d'urbanisme demanant que es fes la inspecció i se li va contestar que es faria una inspecció. A hores d'ara, passats aquests 2 mesos, això no s'ha produït. Per tant, sí que instarem a la comissió. Crec que, clar, que l'Ajuntament hi pot fer, és que ho ha de fer. No es pot tenir en un barri un antic mercat, a part de tancat, per suposat, amb aquestes condicions que està.
És el problema de dir les coses sense data. Saludo al David Melé, de Junts, que s'ha incorporat ara a la tertúlia. David, què tal? Bon dia.
Bon migdia i demà disculpes, però està en un acte que amb la Carme també hem coincidit i amb el Sergi també, un acte molt bonic, però tampoc no volia tallar la tertúlia, però demano disculpes per la meva tardança.
Però t'han avançat ells, doncs?
Sí, perquè, bueno, però també era també del meu àmbit directament i me'n sentia molta part i tampoc podia
marxar corrents.
Exacte.
Val. Ara no recordo, ara acabem el tema, ara no recordo, però sé que et vas comprometre a parlar d'un tema.
Sí, i havia quedat amb el regidor Ignasi Amor, que vindria avui, el que passa que l'he enviat un WhatsApp just abans de vindre i també estava en una presentació i se l'he enviat.
Ja. L'únic que falta, el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Bueno, però també a vegades les circumstàncies...
Que pot passar. El que passa és que només passi amb un partit i de manera repetitiva cada setmana, doncs, vaja, no sé.
Com a mínim és curiós.
És curiós. Xavi Palau, sobre el tema que estàvem parlant.
Potser primer que acabi la Carme, que no ha intervingut.
Carme Valls, sí.
Perquè s'ha canviat de seient, ara s'ha perdut.
Sí, no ho tornaré a fer. No, jo el que volia comentar és que el tema dels locals aquests que s'ha de demanar responsabilitats als propietaris perquè estiguin nets, passi a la Mariola de manera fragant perquè el mercat ocupa un espai important i clar, els problemes de la Mariola no són pocs i aquest seria un més, però és que només cal anar passejant pel carrer Major o per qualsevol dels carrers, o jo per exemple que vinc del Clot fins a Paeria caminant, que te trobes tots aquests, un dia jo vaig comptar 32 locals buits, a quinta amb ells hi ha més brutícia dintre. I entenc que l'obligació de mantindre'l... Nosaltres hem fet un munt d'escrits a la regidoria d'urbanisme perquè reclamin als propietaris que aquests locals han d'estar nets, perquè dintre moltes vegades te trobes menjar, trobes, bueno, etc. Evidentment que si, a més, doncs aquest espai, com el mercat de la Mariola, és un espai gran i, per tant, dona lloc a que entri gent, perquè, bueno, és fàcil, l'accés és fàcil, eh? Si passeges al mercat pel costat, la veritat és que l'accés és fàcil i estem parlant d'un barri que té unes mancances importants i, per tant, bueno, jo crec que el problema del mercat de la Mariola és un problema, però és que a la Mariola el problema aquest únic no és solament el mercat. Ja tindríem, jo m'imagino, per parlar dies i dies sobre què és el que passa a la Mariola i què és el que s'ha deixat de fer, no?
Xavi Palau.
Jo crec que no hi ha cap excusa per qual l'Ajuntament no hagi dut a terme l'apertura d'un expedient disciplinari urbanístic per poder examinar quin és l'estat i les condicions. Quan els veïns surten de forma reiterada queixes al diari o bé instàncies a l'Ajuntament o un grup municipal dut a terme instàncies per instar precisament a revisar les condicions de salubritat i que poden podrien posar en risc la vida de les persones en tant en quan hi ha possibles endolls de llum, doncs urbanisme, evidentment, doncs en qualsevol moment d'ofici pot obrir un expedient disciplinari amb independència de que hagi entrat en vigor o no la nova normativa del Parlament de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, la deixadesa del govern municipal és evident i, per tant, és l'últim responsable de que es puguin dur a terme les averiguacions que siguin necessàries. Per tant, la desídia del govern és la que està en aquest moment causant que aquesta circumstància s'estigui allargant.
El Xavi Palau ha dit una cosa abans de donar-li la paraula al David. És que els veïns, finalment, i per això estem, els mitjans de comunicació, han recorregut els mitjans de comunicació perquè en fem altaveu. I escolta, perfecte, per això estem. Però això és una anomalia del sistema. És a dir, si un veí es queixa a l'Ajuntament, l'haurien d'escoltar la primera. No val que es comenci a publicar molt i llavors, com que ho diem a la ràdio i surten els diaris, doncs llavors en fem cas. És aquest un problema, no, David?
Bueno, però, vale, jo podria explicar...
Estem parlant del mercat de la Mariola.
He tingut, però és una problemàtica genèrica, i com que l'hem centrat als expedients de disciplina urbanística, si s'obren els expedients o no, des de la regidoria d'urbanisme, sense anar cap mena dubte que se n'obren moltíssims i que n'hi ha molts en curs, i que moltes vegades no van a la velocitat que a tothom ens agradaria per intentar complir les normatives i intentar complir els plaços que moltes vegades... I els
de la burocràcia ja n'hem parlat. Correcte. Abans que arribés.
Però, bueno, per això dic, però que se n'obren, que hi ha molts expedients oberts avui en dia i estem parlant d'incivisme, estem parlant d'ocupes, estem parlant de brutícia, estem parlant de solars públics, de solars privats, estem parlant de l'Horta de Lleida, dels abocaments que tenim a l'Horta de Lleida. Al final tot això recau en un expedient de disciplina urbanística. I sense cap mena de dubte, jo no et porto les dades, però segurament que el fet de els procediments, intentar agilitzar els procediments és la responsabilitat d'aquest equip de govern en aquest cas concret, i crec que s'ha fet molta feina per poder sentar les bases perquè aquests expedients que després tinguin el recorregut que hagin de tindre fins al final, perquè sense cap mena de dubte el que algú es vulgui pensar d'un dels nostres oients, que la nostra voluntat és tenir totes aquestes zones insegures i tenir insalubritat, sense cap mena de dubte ho deu fer amb molta mala fe o ho pensa amb mala fe. I en el meu cas particular, avui en dia els mitjans de comunicació és una eina més per fer arribar, però jo sempre recordaré a tots els oients, i sense cap mena de dubte, que hi ha diferents altaveus per arribar a l'Ajuntament, però les instàncies i les denúncies i els documents i entrar a les sol·licituds correctament, perquè aquell expedient rebi el seu codi correcte i pugui tindre el seu seguiment, hagi qui hi hagi, perquè una altra cosa que hi ha après, amb l'urbanisme a vegades és lent, i els expedients de disciplina poden ser lents, però els expedients de disciplina no paren. I llavors, en aquests casos, de vegades ens costa, i nosaltres som els primers, i també podríem parlar dels abocaments a l'Horta, que van venir vinculat també, perquè l'abocament també vinculat amb un expedient de disciplina urbanística, i n'hem parlat, i jo sóc el primer preocupat, perquè això tots els regidors que estem en aquesta taula n'hem vist, i perquè tots trepitgem el terreny, i hem estat i en la comissió de l'Horta en parlem, vull dir, tothom hem vist la lacra que tenim ara mateix amb els abocaments i la indefensió que moltes vegades la gent de l'Horta ens trobem en compliment de les normatives. I també la nostra feina és canviar i adaptar les normatives entre el sòl urbanitzable i el sòl no urbanitzable. Uh-huh. Perquè de vegades te trobes aquestes injustícies.
De manera breu, així podem fer el tema.
Una de les coses que me van sorprendre quan estàvem a govern, el coneixement del funcionament municipal, és la desigual distribució que hi ha del funcionari en funció de la necessitat o de la intensitat que s'hauria de dedicar a cada cosa. I m'explico. Les brigades que fan i aixequen acte tant a la comença a l'Horta com amb actuacions en falta d'ordenances, etcètera, etcètera, a la ciutat, són super poques. La quantitat d'agents urbans que estan dedicats a la policia administrativa són dos o tres de tota la plantilla, que són 100, quasi 200 i pico agents, dos o tres que dediquen a ordenances, compliment d'ordenances i aixecar actes d'incompliment d'ordenances municipals. I tot el funcionariat que se dedica a la gestió i tramitació de sancions i de multes està absolutament minusvalorat i té una capacitat de treball que no arriba ni de llarg a la meitat dels expedients que tenen damunt de la taula. És a dir, que moltes coses no es poden fer i no es poden tramitar per falta de personal. Per falta de personal. Llavors, clar, demanem que l'Ajuntament faci, deixi de fer, l'Ajuntament faci, però quan ja s'ha de prioritzar a on dediquem la capacitat humana de l'Ajuntament, hi ha molta mancança a fer. I va haver una batalla campal de estos míos, estos tuyo, i on fiquem els recursos de capítol 1, de personal, a l'hora de poder tirar endavant les coses. Però és que això venia de molt llarg. Vull dir, quan,
bueno, dic, o sigui, una de les causes és falta de personal.
Ja l'enviro a la Carmen. Vull dir, el fet de que l'Ajuntament no tenia capacitat de gestió i capacitat de tramitació ve de llarg. I cal modificar les estructures de funcionaris de l'Ajuntament.
Però això
són coses
que
tarden anys.
És falta de personal de l'Ajuntament o és mala distribució del personal?
Mala distribució del personal de l'Ajuntament. Perquè l'Ajuntament de Lleida té un ràtio de funcionariat, per exemple, bastant superior que el de Terrassa. Per habitant.
No, no, per això, per aquí anava.
Sí, Maria, intentaré ser una mica breu perquè, clar, surten moltes coses amunt de la taula. A veure, en primer lloc, jo aixecar a la falta de personal o no, jo crec que és la distribució, en aquest cas l'ordre, la planificació que fa per part de l'equip de govern. I està claríssim que l'equip...
Estic parlant d'això,
Sí, sí, però que és això, o sigui, que és qüestió també de la voluntat. I, per tant, aquí l'equip de govern ja s'ha demostrat en aquests 4 anys que hi ha una falta de voluntat real per part de l'equip del govern. Parlo dels dos grups o les dues formacions polítiques que estan al capdavant de la paèria, de la voluntat d'intervenir en determinades qüestions, sobretot en determinats barris, vale? El tema del barri de la Mariola és que es clama al cel. O sigui, després de que nosaltres, després de 2 anys, vam presentar una moció pel tema dels parcs infantils, després de 2 anys s'ha desmuntat el parc infantil de la Mariola a Plaça Galícia perquè les condicions eren absolutament deplorables, perquè eren nit rere nit, botellons, etcètera, etcètera. Vale? I per fi s'ha aconseguit desmuntar. Després de 2 anys. Després de 2 anys de la pista esportiva de la Mariola s'ha aconseguit posar la tanca. O sigui, a veure, la voluntat és que és brutal. Sí, sí, no, és que és molt... Sí, gràcies aquí al senyor Melé, que va també intercedir, perquè després de 2 anys és que ja, vull dir, tant reclamant. A mi el que em sembla lamentable és que hagin d'estar el que tu deies, no? Els veïns, ja des del 2020, el tema de la Mariola, centrem-ho amb el tema del mercat de la Mariola, si des de l'any 2020 ja s'estava avisat, el que no pot ser és que diguis, no, hi ha falta de personal. Jo, de veritat, o sigui, hi ha la Fundació del Paisatge de Lleida que han posat amb una persona, en aquest cas, que super, treballa superbé amb tot el tema de les pintes de la ciutat que nosaltres portem denunciant de fa 4 mesos. I per fi s'està posant fil a l'agulla amb aquest tema. Doncs escolta, amb el mateix sentit de que hi havia moltes queixes per la brutícia, per l'estat lamentable de les parets de la ciutat, doncs en aquest cas la regidoria d'Urbanisme, doncs per què no designa una persona igual que s'ha designat per part de la Fundació Paisatge de Lleida, doncs per s'encarregui d'aquells temes, perquè el tema del mercat no és un tema novedós, és de ja fa molts anys, i algun dia passarà el que ha passat a Pardinyes amb el tema de la fàbrica de les galetes Virgínia, i llavors correm i tots.
Carme.
No, jo volia dir, evidentment jo soc representant del PSC i porto una motxilla a darrere, que porta coses bones i algunes no tan bones, no? I jo entenc que qualsevol de nosaltres, que som los 5 que estem aquí nous a la política, bueno, el Sergi no, quan t'hi fiques en política el que vols és canviar aquelles coses que te sembla que no es feien bé, no? I aquesta és una de les raons per les quals una persona decideix, no? El que sí que crec és que, evidentment, quan un ciutadà o una ciutadana doncs presenta una queixa i aquesta queixa està fundada i tots sabem, doncs, els polítics, els que estem al capdavant, hem de fer coses, les que siguin, perquè això se solucioni. No pot ser que problemes com els de la Mariola, com els del mercat de la Mariola, s'arrosseguin i aquí no passi res. No és possible que els locals, aquests buits que diem que estan plens de brutícia, s'arrosseguin. No és possible que passegis per la Mariola i veguis que la brutícia no està dintre els contenedors i està fora i això s'arrossegui i no fiquem solucions. I jo crec, perdona'm, Maria, que no és gràcies al senyor Melé o gràcies a... Perquè al final la gent que està governant i que està al capdavant té l'obligació de fer aquestes coses que millorin la vida dels ciutadans i les ciutadanes. Jo, amb tot el respecte, però tots els que estem aquí tenim un salari i tenim una feina i, per tant, part de la nostra obligació és fer que les coses a la ciutat funcionin.
I és el que fem, Carme.
No, però dic que instants... no és gràcies a ningú.
No, però jo parlava d'un tema molt concret. El tema
de la tanca del...
Sí, el tema de la pista esportiva de la Mariola. No, però, no, és que gràcies a mi, però gràcies a ell que va intercedir, perquè jo portava 2 anys reclamant-ho quan ho reclamaven els veïns i per part de la regidoria d'esports no es va fer res.
Que no li vull treure cap mèrit al senyor Meret, però que dic que al final l'obligació de tots els que estem al capdavant és complir amb el que ens demanen i per lo qual ens han votat, que és ficar solucions als problemes de la ciutadania.
De manera molt breu.
I també aprofito perquè això, aquest tema l'han parlat moltes vegades, vull dir que al final jo tinc el privilegi i la sort d'estar on estic i de conèixer l'organització, i des de l'IMO també estem intentant fer accions i programes en la línia del que estem parlant, perquè també ens adaptem a això, i moltes vegades tots els que estem en aquesta taula, d'una manera o una altra, a través de la regidoria, a través del regidor, de fer arribar aquestes incidències que es poden arribar. Vull dir que amb la Carmen l'han fet, amb el Sergi també, amb el Javi també, perquè aquesta
també és la nostra obligació, vull dir, al final tots som ciutadans i vosaltres també, i vosaltres sou regidors de l'Ajuntament i amb la responsabilitat amb la que actueu i treballeu, també sou receptors d'incidències i també els feu arribar a través dels canals correctius. Jo crec que entre tots hem de fer aquesta feina.
Molt bé. Sergi, de manera breu,
Hi ha una cosa que la gent ha de conèixer. És a dir, un polític, sobretot que està governant, a l'oposició sí, evidentment, se poden queixar i poden dir jo, però un polític que està governant no li pot dir a un funcionari vostè, deixi aquest expedient i prioritzi amb aquest altre, perquè això és delicte. No es pot fer.
Però si tu
és a dir, el que pot fer un polític... No, això no pot fer un polític. No pot prioritzar...
Si informació que s'hagi fet, això
no,
s'ha de denunciar.
No s'ha fet. El problema és aquest. És a dir, el que decideix un polític és dir aquest funcionari no pot tramitar tot allò que té damunt de la taula, doncs hem de ficar un segon i un tercer i un quart funcionari que pugui treure tota aquesta feina. A mi em passava, per exemple, jo signava un munt de decrets de multes de gossos que no porta lligat el collar perquè està sol per un suelto per un parc, que em sembla molt bé, que és un compliment d'ordenances, però hi havia un plec així d'incompliment d'ordenança, també d'abandonament d'escombraries al carrer, i no es posava ni una sola multa sobre això. I llavors jo li pregunto al funcionari, i això com és que no estem tramitant? Em diu, és que jo no tinc més hores. Jo no tinc més hores. Dic, bueno, pues això és important, perquè s'està abandonant la basura al carrer i estem donant una imatge de brutícia a la ciutat, ja, però és que jo no puc tramitar-ho tot. Llavors jo li demano recursos humans. Per favor, fa falta que algú ampliï aquesta capacitat de tramitació, ja, però és que el que hi ha és el que hi ha. Llavors, aquí és on la decisió política. El que no li pots dir al funcionari, deixem de fer això i fes-ho allò altre.
Entenc, però tornem al que et dic, de funcionaris n'hi ha un munt, el que va ser estan mal distribuïts. Xavi Palau, que ens queden
dos minuts. No, jo estic esperant a veure si el senyor Belén dona resposta a la pregunta que li vas fer la setmana passada.
Ah, sí, però és veritat.
Minuts.
Només has vingut per això, no?
Jo he vingut, jo he vingut perquè em tocava vindre i perquè em vaig comprometre, a vindre a la tertúlia i, dos, a intentar resoldre el que va quedar.
Tens dos minuts.
No, llavors jo vaig parlar amb el regidor i vam quedar que intentar que vindria a la tertúlia d'avui, li he enviat un WhatsApp i m'ha dit se m'està allargant l'acte que tenia de la seva regidoria i què millor que ell que és per explicar-ho. I llavors no li vaig demanar les explicacions perquè entendria que avui tindríem l'oportunitat, però les circumstàncies del dia a dia dels regidors pues fa que el senyor Ignasi Amor avui no pugui ser amb nosaltres, quina era la seva voluntat.
O sigui, que no has fet els deures, perquè tu vas dir que portaries una solució. Una resposta, més enllà de dir-li la pregunta al senyor Amor.
Però al final també entenc que si pot contestar...
Però tu ha dit o no t'ho ha dit?
No, ja com que em va dir que vindria,
O sigui que no
jo quan li vaig telefonar...
No ho sabem.
Has quedat molt malament, David Melenc.
Una vegada més, fiquem-vos
a la
llista.
No, una vegada més no, perquè tu vas assumir un compromís. Almenys te van demanar el posicionament de Junts. No hi ha del govern ni d'esports. Jo almenys recordo que vaig demanar quin és el posicionament de Junts en relació als 5.000 euros i no hi ha posicionament.
Sense cap mena de dubte. Jo no conec en profunditat els criteris que aplica la regidoria del senyor Ignasi Amor i la regidoria d'esports, amb la qual hi confio cegament a l'hora de prendre les decisions, igual que espero que entenguin les decisions que jo prenc a la regidoria d'ocupació i responsabilitat social i hort.
També, però pots estar d'acord o no?
L'altre és...
Pots estar d'acord o no?
Ja ha dit que sí, perquè confia cegament.
No, jo confio en tots els meus companys, en tots els regidors i regidores, igual que també confio en tots vosaltres.
Però sigui com sigui, l'AEM femení segueix sense rebre...
Bueno, l'AEM ni la resta de...
Diners de l'Ajuntament. Aparaulats tenen aquests 5.000, que el president ha dit que són totalment insuficients. Amb la qual no sé. Estem a març. Vull dir que la temporada segueix en van. En fi, va, que ens plantem a les dues. David Melé, Xavi...
Tornaré la setmana que ve.
Vale. Sergi Talamonte, Carme Valls i Maria Borrell, com sempre, un plaer. No, la setmana vinent no. La setmana vinent no, que no tenim tertúlia, que anem a Mollerus a fer un especial.
Pues a mi fica'm el gomet verd, que m'he apuntat, vull dir que...
No.
Si algun dia fallo.
La setmana vinent no, l'altra, us espero. Gràcies.
Molt bé.
Adéu. Gràcies, adéu, bon dia.
Vinga, bon dia, adéu.
Sóc el Ricard Álvarez. Escolta, al final no tenim resposta per la història aquesta, però vaja, la denúncia està feta. A veure si s'agilitza una mica el tema de la burocràcia. Ens plantem a les dues, demà hi tornem a les 12:20.